Avui, al nostre espai de l'entrevista del dia, conversem amb Manel Villa, autor de Centramientos, una proposta pensada per a aquelles persones a qui no els agrada gaire llegir, però sí reflexionar. Amb una trajectòria que integra món empresarial i desenvolupament personal, Manel ens convida a aturar-nos i mirar cap endins des d'una perspectiva propera i vivencial. Amb més de 20 anys conduint retiros de meditació zen en la tradició Soto i formació en gestal, anàlisi transaccional i comunicació no violenta, així com pràctiques en psicoteràpia existencial, inspirada en Irving Yalom, compta amb una sòlida trajectòria en l'àmbit del creixement personal. Llicenciat a més en ciències empresarials, ha ocupat càrrecs d'alta responsabilitat en multinacionals com Unilever i Havas Group i és formador en empreses i institucions de primer nivell. Manel no ens parlarà només des del coneixement teòric, sinó sobretot des de l'experiència personal. Potser per això les seves paraules ens resultaran clares i properes i les seves propostes concretes i aplicables. Bon dia, Manel.
Bon dia.
El 14 de març, a les 11:30 del matí, crec que ens proposes un taller o una xerrada gratuïta sobre habilitats per comunicar-nos millor, ser més clars i dir no sense culpa i sí amb entusiasme aquí, a la Biblioteca Xavier Figueres Fresnedo. Què ens pots avançar d'aquest esdeveniment?
Sí, serà un plaer estar amb vosaltres i compartir el que he pogut anar aprenent sobre aquest tema tan apassionant com és la comunicació i les relacions interpersonals. Et diria que un 80% dels conflictes tenen la seva arrel en temes de comunicació, tant a nivell professional com a nivell personal. Qui no té una conversa pendent, una conversa delicada, que no acaba de tindre amb la seva mare, amb la seva parella, amb el seu fill o amb la seva cap. I aleshores tindre eines, recursos per gestionar la comunicació és un element cabdal, sota el meu punt de vista, per resoldre o intentar resoldre aquests conflictes. I això farem en aquesta petita xerrada, que és introductòria, òbviament. Jo, com us he comentat, dono formació a la Generalitat, a la Diputació, a la Pompeu Fabra, etc, etc, però són cursos de 15-20 hores. Aquí ho resumirem en una horeta i mitja.
I a qui li pot interessar aquesta xerrada?
Pues mira, jo et diria que a tothom. És una xerrada, a mi m'agrada dir que és una xerrada de prevenció de riscos emocionals. I com et deia, jo crec que tothom tenim aquesta conversa pendent, anem endarrerint converses perquè pensem, i si és pitjor el remei que l'enfermetat? I si em surt malament i encara ho esguerro més? I clar, això es va fent gros, va fent pilota i val la pena, sota el meu punt de vista, expressar allò que necessitem expressar lo abans possible, però expressar-ho bé per no caure en el que jo en dic el sincericidi, que és ser molt sincer però malmetre el vincle, ni en la somatització, que si ens ho anem empassant, acabem somatitzant en el cos tota aquesta càrrega emocional que no s'expressa.
Sí, perquè moltes vegades tenim por a comunicar d'una manera sincera i evitem, no?, aquesta xerrada o aquesta comunicació amb la persona que tenim endavant d'una manera sincera, per por, suposo que és, no?
Sí, així és. Jo crec que és mig por i mig desconeixement. No tenim els recursos o no sabem com fer-ho, o fins i tot moltes vegades ja ho hem provat. Si ja ho vaig intentar ser més clara, ser més clar, expressar quina era la meva necessitat, i ostres, va ser un desastre, no? Llavors es va fent una roda, una bola, de cada cop més por i cada cop més bola. Aleshores, el que pretenem amb aquesta xerrada o amb aquestes formacions és precisament dotar de recursos per no caure en aquest parany.
Manel, què té a veure la comunicació i la resolució de conflictes?
Bueno, ja veus, sota el meu punt de vista, la relació entre una cosa i l'altra és absolutament directa. En el 80 o més del 80% dels casos, si un millora la comunicació, el conflicte o bé es resol o bé queda molt més acotat. I, en fi, jo crec que val la pena invertir un temps en conèixer eines que ens poden ajudar a aquesta resolució de conflictes.
Sí, moltes vegades no ens adonem que el problema igual el tenim nosaltres i tenim tendència, no, en general, a culpabilitzar a la persona que tenim endavant.
Sí, aquest tema és un tema cabdal. En el moment en què un deixa el que jo en dic el món de la culpa i entra en el món de la responsabilitat, doncs el teu creixement personal, la teva maduració, creix exponencialment. En termes de comunicació no violenta, la culpa en diem que són explicacions degeneratives. Per què degeneratives? Pues perquè no ens porten enlloc. La culpa sempre bacateja. La culpa és seva, la culpa és meva, la culpa és repartida, però no treu cap a res, que diuen, no? En canvi, la responsabilitat, no voler canviar l'altre, sinó què puc fer jo per canviar aquesta dinàmica, és fonamental. I això parteix d'un principi molt clar, molt senzill, que és en funció d'on em col·loco jo, es col·loca l'altre. Aleshores, prendre consciència d'on m'estic col·locant, què estic fent jo per mereixer això que em passa o, sobretot, això que se'm repeteix. No?
Què penses que pot treure algú que vingui a escoltar-te la xerrada del 14 de març aquí a la biblioteca?
Mira, la meva il·lusió, la meva pretensió amb aquesta xerrada és que la gent que vingui, per un costat, s'engresqui amb aquest tema, que si vol més informació, aprofundir en això, doncs pugui tindre una bibliografia, uns recursos, uns vídeos on aprofundir, i sobretot que s'endugui algunes eines per poder aplicar immediatament. Un dels grans avantatges de la comunicació i en especial de la formació en comunicació no violenta és que els resultats són immediats. Jo dono formació amb intel·ligència emocional i sempre dic, la formació amb intel·ligència emocional és com les vitamines. A mig llarg termini té uns grans resultats. La gràcia afegida de la formació en comunicació és que els resultats són immediats, perquè estem comunicant constantment i aleshores, quan canviem alguna cosa, es nota de seguida. I jo he tingut l'experiència de gent que ha vingut a la formació i en qüestió d'una setmana m'ha dit, mira, una relació que tenia absolutament enquistada amb una companya de feina que pràcticament era molt tibant des de feia mesos, he fet aquest esforç de parlar el seu idioma emocional i la veritat és que la relació, el vincle, ha canviat d'immediat. Vull dir que jo crec que la gent que vingui s'endurà cosetes interessants per posar en pràctica.
De fet, ja només amb aquests 8 minuts que portem ja ens estàs donant petites claus o petites eines per començar a treballar, no? Com mencionaves abans, a no dir culpa i començar a actuar amb responsabilitat. Per altra banda, Manel, presentaràs també el teu cinquè llibre, Centramientos, que està dedicat a qui no li agrada llegir, però sí que li agrada reflexionar. El format de textos breus i sense una estructura per capítols dius que convida a una lectura pausada. Per què vas optar per aquesta fórmula?
Bueno, jo crec que avui en dia tots som conscients de que ens costa posar-nos a llegir. Ens encantaria. Sí, a mi m'agrada molt llegir, però és que no tinc temps. Aleshores, aquest format de lectures d'un minut i mig, dos minuts, a més amb articles molt breus però també molt variats, jo crec que pot ajudar aquesta persona que té ganes de créixer, té ganes de madurar, però li costa enfrontar-se a un llibre de 200, 300 pàgines, perquè si és monogràfic sobre un tema, pues costa. En canvi aquí, és un tapeo, que dic jo, de cosetes, que cada píndola jo crec que té sentit en si mateixa i que és un bon llibre per tindre a la tauleta de nit o per un ratet que tinc lliure, doncs poder dedicar 4 o 5 minuts a llegir i ja t'endús alguna
cosa. A qui recomanaries especialment aquest llibre?
Pues especialment a totes aquelles persones que siguin ja conscients de que tenen alguna assignatura pendent en el terme, en el tema de relacions interpersonals. Aquesta persona que té consciència de que hauria d'afrontar una conversa delicada però també assertiva, expressant clarament quina és la seva necessitat, però li manquen recursos, doncs aquest llibre, a part de ser distret i de més, crec que li pot aportar, doncs, això, algunes eines interessants per decidir-se a marcar un punt d'inflexió en la seva vida i afrontar aquesta conversa que fa temps que fa soroll en el seu cap.
Has dit una cosa important, que és tenir consciència. Però què passa amb la gent que no té aquesta consciència? Com pot començar a sortir d'aquest bucle, no? Que segurament un està a dins i que no hi ha manera de comunicar de la manera correcta?
Ara em surt dir-te, m'agrada que em facis aquesta pregunta. sota el meu punt de vista, vivim en un món on estem molt, molt envaïts per gent que crida l'atenció. Cridar l'atenció, no és gratuïta. Els senyors de Facebook, els senyors d'Instagram, els senyors de TikTok, saben perfectament. No és que siguin bonjans i ens regalen aquí una tecnologia sense demanar res a canvi. Estan demanant la nostra atenció. La nostra atenció es crida amb soroll. I per això tenim tantes notícies desagradables, perquè la por ven molt més que el desig. Clar, com combatre això? Pues senzillament hi ha una expressió que per mi és cabdal, i és passar d'un món on te visc dominada per lo que em crida l'atenció a un món on te paro atenció. L'expressió per mi és preciosa. Parar atenció. Abans de posar-hi consciència per mi és veure't des de fora. El primer pas és parar atenció. I per aquest ordre? Parar i posar atenció a el que realment em dona vidilla. Hi ha una pregunta per mi que és fonamental. Què et dona vidilla?
A més, on poses la teva atenció és on poses la teva energia, no?
Sí.
I entenc que si fem una petita parada, una pausa, encara que sigui al dia, no per reflexionar, no per donar-li més al cap, no per pensar més, sinó justament al contrari, per intentar parar els pensaments que sovint ens venen i es venen, suposo que d'aquesta manera, poc a poc, anirem també agafant una mica de consciència amb nosaltres mateixos i veure realment com estem interactuant amb els altres, no?
Jo tinc una frase que crec que és molt, molt interessant en aquest punt, no? Parar atenció és posar en valor. I posar en valor és crear una realitat. Si jo paro atenció als teus auriculars en aquest moment, la meva realitat són els teus auriculars. Si tu pares atenció en les meves ulleres, doncs la teva realitat són les ulleres. Clar, això et porta a una reflexió interessant. O sigui, estem en el mateix moment, en el mateix lloc, i la teva realitat té poc a veure amb la meva, no? Això ens fa veure la importància de a què parem atenció, perquè en funció d'això la nostra percepció i el nostre judici canvia.
Ai, que interessant, Manel, m'agrada molt. Dius a més que no vols anar de gurú sinó de xerpa. Quin paper adoptes davant del lector?
Sí, això és un punt interessant. També jo crec que estem bastant dominats per una cosa del jo sí sé, tu no saps. I això no genera vincles sanejats. Jo, a banda d'escriure i de donar formació, soc gestalista i dono teràpia, teràpia personal, individual. Quan dono teràpia no busco donar consells, no busco consolar i cobrar uns dinerons i després torno la setmana que ve que ja et tornaré a consolar, sinó que el que pretenc és acompanyar. Què vol dir això d'acompanyar? Pues aquesta tasca, diguem-ne, de xerpa, per dir-ho gràficament, de portar-te a la motxilla una estoneta perquè tu vagis engrescant-te amb el camí aquest de maduració personal i entre tots, però sobretot gràcies al teu esforç personal, pues maduris i canviïs patrons que si no et porten a un guió de vida de repetir i repetir els errors que des de petita pues, has anat acumulant.
Quin paper hi juga la gesta, l'anàlisi transaccional o la comunicació no violenta en el teu llibre?
Pues un paper capdalt. Aquests són les meves fonts de coneixement. Jo sempre dic, malauradament, jo el que he fet és, bueno, tunejar, si vols, o acabar de motllar el meu llenguatge, la meva manera d'expressar, tota una sèrie de coneixements de provada solvència. Llavors, aquests són les fonts de les que veu tot el que jo explico o comento en el llibre.
A més, he vist que bueno, també tens una sòlida trajectòria de 15 anys donant formació a la Generalitat, la Diputació o universitats com la Pompeu Fabra, juntament amb cursos a empreses privades com Iberdrola, CaixaBank i Campofrío, entre moltes. Què t'ha portat a pensar nosaltres aquí a l'Ametlla de Mar?
Pues mira, bàsicament el tema és que jo sempre vaig néixer a Sant Vicenç de Montalt, sóc una persona del Maresme i sempre he estat més aviat al nord de Barcelona. Però pues, fa un temps amb la meva parella, que tenia també un apartament a Cambrils, pues, al final ens hem decidit i hem comprat una coseta aquí a Calafat, i ella RQR, pues, aquí venim cada cap de setmana, estem encantadíssims amb l'acollida d'aquesta terra, i va dir, escolta'm, i Aga, per què no fas una xerradeta aquí a l'Ametlla? I bueno, pues vaig dir que sí, i amb molta il·lusió i amb moltes ganes, com tot el que faig, doncs estic aquí disposat per tota la gent d'aquesta terra per avançar en aquesta cosa de creixement personal que tots tenim, no? Jo tinc una samarreta que posa "estic madurant, dispenseu les molèsties". Pues madurar junts sempre és un plaer, i si són gent doncs propera, pues encara millor.
Manel, ens pots recordar dia, hora i lloc de la xerrada?
Ara sí que m'has pillat. Em sembla que és el dia 14, no? A les
11:30. 14 de març, 11:30 del matí.
14 de març, 11:30 del matí, a la biblioteca d'aquí de l'Ametlla, i la farem petar.
Hi ha que fer-se algun tipus d'inscripció abans d'anar, o podem anar lliurement si tenim temps, o com funciona això?
Podeu anar lliurement, òbviament qui vingui pues, serà ben acollit. Si parleu primer amb la biblioteca pues, també tindrem una idea de l'aforament que pugui haver-hi, però jo crec que no hi haurà problema i que tothom hi serà benvingut. Per cert, que totes les edats hi són cridades,
Vull dir... Sí. A més, això és molt interessant per la gent jove, no? Si tot el tema de comunicació ho comencéssim ja des de molt petits, entenc que ens evitaríem molts conflictes.
Sí, quan jo era jovenet es parlava de la midlife crisis com la crisi dels 50. Després va ser els 40, després els 30. Jo ara tinc bastants impacients. A mi m'agrada dir impacients. No sé qui es va inventar això dels pacients, però a mi tots els que m'arriben... En quantes sessions puc fer una millora? Per tant, són bastant impacients. Aquests impacients cada cop són més joves, i això és una molt bona notícia. Quan abans comences aquest camí, doncs, més fàcil, diguem-ne, que és créixer i millorar, i jo crec que és fantàstic que vingui gent de 20 i pocs fins a 50 i molts.
Alguna cosa que vulguis afegir, Manel?
Pues res, que em farà molta il·lusió compartir amb tots vosaltres aquesta xerrada, que és una xerrada formativa, que no vinga a vendre mi libro, sinó que vinga a compartir cosetes que penso que poden ser útils per tots.
Manel Villa, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.